Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és dijous 7 de novembre del 2024 i avui tindrem un matí de ruixat, sobretot a partir de la tarda, a les comarques de Girona, les Terres de l'Ebre, el Prepirineu i en punts del prelitoral. Les màximes seran una mica més baixes. I avui us saludem encara des de Washington. La ciutat i el país a poc a poc es va rendint a l'evidència.
It is now official. CNN projects that Donald Trump has been elected president, defeating Vice President Kamala Harris.
Donald Trump ja prepara el seu retorn a la Casa Blanca. Els mitjans de comunicació ja especulen amb la composició del seu gabinet i les prioritats de la seva administració i, de moment, ja s'ha començat a activar la transició de poder.
Donald Trump ha parlat per telèfon amb els seus dos rivals en les eleccions, les del 2020 Joe Biden i les del 24 Kamala Harris. El primer l'ha convidat aviat a la Casa Blanca per començar a preparar el traspàs de poders, que ha de ser pacífic, segons Biden. La segona l'ha felicitat i ha admès la seva derrota. El futur president també ha estat en contacte amb multitud de líders mundials mentre seguia des de Mar-a-Lago, la seva residència, l'escrutini dels estats que queden. No afecten ni la presidència ni el Senat, però sí la Cambra de Representants. Els republicans tenen a l'abast controlar-la i tenir poder absolut a Washington, però encara no és definitiu i queden alguns escons que podrien ser pels demòcrates. Des de West Palm Beach, Florida, Francesc Garriga, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui està previst que el president Joe Biden faci un missatge a la nació. Serà a primera hora d'aquesta tarda, després que, com deia el Garriga, Kamala Harris finalment parlés. A la nit electoral no va dir absolutament res, però ahir sí que es va adreçar als seus partidaris aquí on som, a Washington, per garantir una transició de poder pacífica.
Kamala Harris ha trigat a aparèixer en públic després de la seva derrota electoral i ho feia amb un discurs d'esperança, combatiu i de defensa de la democràcia. Des de la Universitat Howard, l'històric campus negre de Washington on va estudiar, i davant l'ovació de centenars de seguidors, Kamala Harris acceptava públicament els resultats.
We must accept the results of this election. I spoke with President-elect Trump and congratulated.
També es comprometia a facilitar la transferència pacífica de poder, una al·lusió indirecta a les acusacions de frau que Donald Trump va fer el 2020 per no acceptar la seva pròpia derrota. Kamala Harris intentava també consolar els seus votants. No són els resultats que volíem, està bé sentir tristesa i decepció, però la lluita continua. Des de Washington, Cèlia Cernadas per al matí de Catalunya Ràdio.
I el recompte encara no s'ha acabat i, per tant, no sabem tots els resultats, però el panorama general ja no pot canviar. Frederic Pincet, bon dia.
Bon dia. Nevada i Arizona encara compten vots, però Trump té garantits els vots electorals necessaris per ser president. Serà, recordem, el primer republicà des de George Bush, és a dir, des de fa 20 anys, que guanya en nombre de vots. De moment, Trump acumula 72 milions de vots, són 5 milions més que Kamala Harris. Els republicans, a més, controlaran el Senat i hi ha opcions també per la Cambra de Representants, però per això caldrà esperar encara uns dies més per saber-ho del cert.
I sobre això, el comentari del col·laborador del matí de Catalunya Ràdio, excorresponsal dels Estats Units de TV3 i enviat especial del diari Ara a aquestes eleccions, Antoni Bassas.
La victòria de Trump ha estat un vot de càstig als Biden, Obama, Clinton, Pelosi i els republicans de tota la vida, els remenadors oficials de cireres, perquè per votar un colpista narcisista condemnat com Trump s'ha d'estar molt fins al capdamunt de la política as usual. La inflació postpandèmia ha ensorrat moltes economies domèstiques i Harris, que era la que menys culpa en tenia, ha pagat els plats trencats. I Trump. Trump és un fenomen comunicatiu digne de tesi doctoral. Malgrat les taques que porta, ha connectat com ningú amb l'ànima americana. De qual cosa vol dir com estan els americans. I suposo que a Catalunya i a Europa en general se'n deu haver pres nota.
Les primeres dades confirmen també que Donald Trump ha aconseguit guanyar-se una part de l'electorat que tradicionalment votava el Partit Demòcrata.
Això revelen, per exemple, els comtats de majoria hispana. Un d'ells, Yuma, Arizona, per exemple, que està just a la frontera amb Mèxic. Allà, Trump ha superat Kamala Harris en 30 punts. De fet, l'electorat de majoria hispana ha fet que Trump guanyi 10 punts respecte a altres eleccions. Trump ha guanyat també molt de suport, no només entre els llatins, sinó, tot i que no tant, entre els afroamericans. Un altre comtat, Baldwin, Georgia, on el 42% de la població és negra, els republicans hi han guanyat per primera vegada en dècades. I els votants asiàtics, que són l'electorat que més creix, també ha tendit aquesta vegada cap als republicans.
L'altre motiu de la victòria és que Kamala Harris no va mobilitzar tot l'electorat demòcrata.
Dos exemples. Wayne, Michigan, que inclou Detroit, Harris ha perdut un 6% respecte els que va tenir Joe Biden fa 4 anys. I a Filadèlfia, la participació va baixar 6 punts.
I després hi ha els joves. Majoritàriament han votat demòcrata, però Trump ha aconseguit fer pujar, atenció, 6 punts el suport als menors de 30 anys al Partit Republicà. Gerard Torres Espinosa, sociòleg de la Universitat de Nova York, ho ha explicat aquesta nit al Catalunya Nit.
La campanya de Trump, des de fa un parell o tres de mesos, van començar a intentar arribar a l'home jove a través de mitjans alternatius, principalment podcast.
I afegim-hi també un altre punt de vista sobre aquestes eleccions, és el de la politòloga Laia Balcells.
Si els republicans finalment aconsegueixen el control de la Cambra de Representants, no existiran controls i equilibris a nivell federal. I l'únic contrapoder a Trump i als republicans serà el que puguin exercir els estats. Daniel Ziblatt, autor amb Steve Levitsky del llibre Com moren les democràcies, ha dit aquest matí que aquest és el temut escenari que els va portar a escriure el llibre en el qual van aplicar els seus coneixements comparats d'altres sistemes amb la democràcia americana sota la primera presidència de Trump. La presidència de Trump portarà a un gir aïllacionista i contribuirà a debilitar encara més l'actual ordre liberal internacional. Tenim, per tant, molta incertesa i possibles canvis transcendentals davant nostre.
En tot cas, l'economia i la migració han estat les grans línies de campanya de Donald Trump i marcaran la seva presidència. Aquestes poden ser algunes de les línies mestres del seu segon mandat.
Trump vol abaixar impostos, sobretot a les rendes més altes, i apujar aranzels, sobretot en alguns sectors i per alguns països com la Xina. Pel que fa a la migració...
We will begin the largest domestic deportation operation in American history.
No... Ha parlat obertament de deportacions massives, d'expulsions, no només dels que creuen la frontera, sinó també dels que fa anys que viuen al país sense els documents en regla. Trump torna al despatx oval, però el món és diferent. Diu que vol acabar amb la guerra d'Ucraïna ben ràpid, però no aclareix com ni de quin costat es posiciona. A Netanyahu li demana que acabi la feina a Gaza i a tots els aliats de l'OTAN.
No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
Que paguin les factures i destinin almenys un 2% del seu PIB a l'Aliança Atlàntica. Torna a la política a cop de tuit, ara sense fre, perquè qui controla la xarxa social X és amic de Trump, Elon Musk, que difícilment tancarà el compte des d'on el nou president ara sí parlarà sense filtre. Núria Harp, al Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs amb tot això sobre la taula, avui a cimera també europea, els 27 es reuneixen a Budapest per marcar una posició comuna davant la victòria de Donald Trump.
El segon mandat de Trump no ha agafat a la Unió Europea aquest cop per sorpresa, però això no estalvia els temors d'una guerra comercial o que Europa es quedi sola en el suport a Ucraïna. Brussel·les vol mantenir una relació forta amb Washington, però també deixa clar que té un rumb propi. Eric Mamer, portaveu de la Comissió Europea.
La Unió Europea té els seus objectius polítics propis, molt forts. Tenim una de les economies més fortes del món. D'entrada, per descomptat, continuarem treballant en les nostres prioritats polítiques.
Des de Budapest, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui a les 9 al Matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, per abordar també les turbulències d'aquesta victòria de Donald Trump que pot provocar a Europa. Com dèiem abans, un dels interrogants que hi ha sobre la presidència de Trump és com afrontarà els dos grans conflictes que hi ha ara mateix a tot el món.
Els dos conflictes armats, Ucraïna i el Pròxim Orient. En el primer cas, Ucraïna, Trump no ha volgut dir fins ara si aspira a una derrota russa, només ha dit que vol que s'acabi la guerra. I sobretot, s'ha mostrat contrari a invertir milions i milions de dòlars a ajudar l'exèrcit ucraïnès.
Salut na переконливий результат виборів в Америці. Чітке лідерство президента Трампа.
De moment, el president ucraïnès ja ha parlat amb Trump. Era Zelensky, així ho explicava. Ell diu que la conversa ha estat excel·lent i que confia col·laborar-hi.
I sobre el Pròxim Orient, Trump ja ha parlat també amb Benjamin Netanyahu.
Va ser una trucada calorosa i cordial, segons fonts governamentals, en què tots dos van abordar la necessitat de treballar per la seguretat d'Israel davant l'amenaça iraniana. A les xarxes, Netanyahu parlava ahir d'amistat autèntica i de victòria enorme. El primer ministre israelià compta amb Trump, però la guerra a Gaza podria allunyar-los. Trump vol acabar-la el més aviat possible, però Netanyahu no sembla disposat a fer-ho, especialment després de cessar el seu ministre de Defensa, Yoav Gallant, que era el membre del seu govern que més apostava per un alto al foc que salvés els hostatges. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a banda de Zelensky i Netanyahu, els líders ultraconservadors europeus han estat els primers a felicitar Donald Trump pel seu retorn a la Casa Blanca.
Sí, el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, que de fet és l'anfitrió de la cimera europea d'avui, que dèiem abans, Orbán ha valorat els resultats electorals com una victòria necessària, deia, necessària pel món. Des d'Itàlia, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha apuntat que Itàlia i els Estats Units són Nacions Unides per, de nou, textualment, una aliança infranquejable, valors comuns i una amistat històrica.
I en aquest escenari, la politòloga Anna López apuntava aquí al Matí de Catalunya Ràdio que la victòria de Donald Trump podria enfortir l'auge de la ultradreta a tot el món.
Jo crec que estem possiblement assistint a un canvi d'època, a un nou model de democràcia declinada, que, com he dit, ja està definida com autoritarisme democràtic, i hi ha una reflexió molt important així, no solament del Partit Demòcrata, sinó de totes les forces polítiques tradicionals que haurien de fer-la, no? El triomf internacional de l'extrema dreta resulta i és producte del fracàs de la política liberal.
I sobre els efectes internacionals de la victòria de Donald Trump, el comentari del director del CIDOB, Pol Morillas.
Els 4 anys de Biden hauran estat l'excepció. Amb Trump, tot passarà pel filtre de l'America First and Only. Només l'interès americà importa. La geopolítica de suma zero, la diplomàcia dels homes forts i el transaccionalisme són les noves regles de les relacions internacionals. Les principals víctimes, la lluita contra el canvi climàtic, el multilateralisme, la regulació tecnològica i el comerç internacional. Trump voldrà posar en marxa una aliança global de patriotes i nacionalistes, en què Le Pen, Orbán o Meloni veuran reivindicada la seva agenda. Serà Trump el federador extern que impulsi la Unió Europea a agafar les regnes del seu propi destí? O tornarem a dividir-nos per veure qui serà el nou líder preferit de la Casa Blanca?
Doncs això assenyala, sens dubte, com deia el Pol Morillas, ara a la Unió Europea, i ja hi ha hagut també més reaccions internacionals. Un dels líders mundials que ha trigat més en felicitar personalment a Donald Trump és el president xinès. En el seu primer mandat, Trump va mantenir un missatge dur amb la Xina, imposant aranzels a alguns dels productes del país que, segons deia, constituïen competència deslleial.
Xi Jinping, potser per ser el president de la segona economia del món, es pot permetre el luxe de trigar a felicitar Donald Trump. Ho ha fet ja dijous al matí aquí a la Xina, almenys aquesta és l'hora en què ho ha difós el comunicat de la televisió central del règim. I Xi Jinping ha instat Trump a mantenir una relació estable, sana i duradora perquè, diu, la història ha demostrat que la Xina i els Estats Units i guanyen cooperant i perden amb la confrontació. Paraules que també poden sonar advertiment a algú que pretén, com ha dit en campanya, posar aranzels del 60% als productes xinesos. Des de Pequín, Francesc Canals, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I sobre aquests aranzels, el catedràtic de la Universitat de Colòmbia i col·laborador d'aquest programa, Xavier Sala i Martín, advertia ahir en aquest programa que serà perjudicial per als propis americans.
Si tu poses aranzels a les bateries xineses, a les empreses americanes que utilitzen bateries, els fabricants de cotxes, els hi sortirà molt més car i sortiran perdent. Causa perjudici brutal per les butxaques dels ciutadans, causa perjudici pels productors americans i, a més, causa inflació.
I ja que parlem d'economia, de moment el que hem vist és que la borsa es dispara.
Sí, sí que és veritat que passa habitualment que després d'unes eleccions hi ha grans alteracions als mercats, però també és cert que Wall Street ha tancat amb un màxim històric. S'ha enfortit el dòlar, que no pujava tant des del 2020. De fet, avui a les pàgines del Wall Street Journal podem llegir la frase textual, eh? Els mercats saliven amb la victòria de Donald Trump. En canvi, a les borses europees hi ha hagut pèrdues.
I al capítol econòmic hi afegim també el comentari de la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén.
Primer, sobretot la guerra comercial que iniciarà Trump posarà traves i afectarà les empreses que exporten als Estats Units. Ara bé, si aconsegueixen superar les barreres, el dòlar serà fort i hi guanyaran. Segon, tindrem més inflació per contagi. Tercer, hi haurà més despesa en defensa. Trump es desentendrà de tot això. En el curt termini, avui les expectatives són negatives i són més clares que ahir. En el llarg termini, Europa només pot guanyar si pensa en el futur i el benestar.
I la política espanyola també mira cap als Estats Units perquè els principals partits espanyols han reaccionat amb una certa resignació.
Tant el president espanyol Pedro Sánchez com el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, han felicitat la victòria de Donald Trump i han aprofitat per demanar el manteniment de les relacions entre els Estats Units i Europa, després que Trump hagi insinuat polítiques aïllacionistes en campanya. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha preferit mostrar-se prudent.
Vamos a esperar a que llegue la nueva administración, todavía quedan algunos meses, pero insisto, Estados Unidos es el aliado natural d'Europa.
La número 2 del PP, Cuca Gamarra, ha volgut destacar la importància de mantenir bones relacions amb els Estats Units.
Le deseamos, además, todos los aciertos por el bien de los estadounidenses y también por el resto del mundo.
D'altra banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, s'ha mostrat eufòric per la victòria de Trump. Des de Madrid, Toni Fortesa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I avui també moltes preguntes que ataquen a l'esquerra. En parlem també en tertúlia a partir de les 9. Cap on va l'esquerra? no? És a dir, les classes populars segurament no s'han sentit representades per l'esquerra. Això ha capitalitzat aquest vot cap a Donald Trump. Per tant, l'èxit de Donald Trump, ens preguntarem avui, Frederic, és el fracàs realment de l'esquerra?
I sobre això hi ha una possible resposta, la donava Bernie Sanders, un dels representants de l'àlia més esquerranosa, de l'àlia més esquerranosa del Partit Demòcrata, que a les últimes hores a les xarxes socials ha culpat de les resultats de Donald Trump al Partit Demòcrata. Diu, els americans, el poble americà, està enrabiat i vol canvi, diu Bernie Sanders, que assegura que el Partit Demòcrata ha de tenir una política, una discussió política important sobre cap on vol anar. Diu que s'han oblidat de representar els treballadors i que és molt representatiu que el Partit Republicà li hagi pres la bandera de la representació, sobretot dels col·lectius com els llatins o els afroamericans.
Ara és un quart de nou del matí. Benvinguts al dijous 7 de novembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
Dijous 7 de novembre i el temps una mica més tranquil, però encara, sobretot a la tarda, amb ruixats a l'àrea prelitoral, especialment irregulars, localment forts, però sempre més reduïts que no pas els d'ahir. De moment, aquest matí, el temps més tranquil, boires a l'interior, núvols a la costa, alguna precipitació dèbil i el temps més estable en dies posteriors.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. També te l'entreguem a domicili a Barcelona. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. bonpreuesclat.com, el teu supermercat online.
Catalunya Ràdio. Ara són les 8:16. Repassem les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Alemanya s'aboca a una crisi política que podria acabar en eleccions anticipades al març després de la destitució del ministre de Finances. Anem cap a Berlín. Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Per què s'ha trencat aquesta coalició?
Bé, doncs el que s'ha trencat, de fet, és la confiança total amb aquest ministre de Finances del Partit Liberal, Christian Lindner. El canceller Olaf Scholz ahir a la nit, a 9:15, anunciava que no es podia continuar treballant conjuntament amb Lindner i, per tant, que s'havia d'encarar una moció de confiança que es produirà segurament a mitjans de gener. Eleccions avançades amb tota probabilitat a finals de març aquí a Alemanya i, mentrestant, doncs, equilibris que seran molt difícils pel govern en minoria que tindrà a partir d'ara Scholz al costat dels Verds.
Clar, com es pot sortir d'aquesta crisi del canceller Olaf Scholz? És a dir, eleccions anticipades és un escenari ara mateix, entenc que molt contemplable. Veurem què passa en aquesta moció de confiança que farà el mes de gener.
Doncs sí, ho té molt difícil. És a dir, d'aquí a Nadal, Scholz hauria de recuperar no només la confiança del que queda del seu govern, sinó també la confiança de l'electorat dels alemanys. És un canceller que està en hores baixes pel que fa a la popularitat. L'SPD ha sortit molt mal parat de les últimes eleccions regionals, tant a Turíngia com a Saxònia, també a Brandenburg. Per tant, veig pràcticament que faria falta un miracle perquè Scholz pogués salvar el que li queda de possibilitats per continuar governant. D'aquí a Nadal vol aprovar lleis que considera essencials per garantir la seguretat i la defensa del país, també el rellançament de l'economia, una economia alemanya que s'ha salvat de la recessió pels pèls aquest darrer trimestre, i per tant doncs, hem de preveure que ho tindrà molt difícil i que probablement a finals de març hi haurà eleccions i que després Scholz ja no serà el canceller d'aquest país.
Gràcies, Oriol Serra, des de Berlín. Mentrestant, a Itàlia, per cert, Meloni torna a desafiar la justícia, Francesc Soler.
Sí, un vaixell de la Marina envia un grup de migrants cap a Albània, 8 persones que van ser interceptades al nord d'Àfrica. Fa 3 setmanes, un tribunal italià ja va anul·lar la primera deportació d'un grup de migrants cap a territori albanès perquè incomplia la legislació europea. La resposta del govern italià va ser aprovar un decret per intentar blindar legalment el fet de tancar migrants en centres fora de les fronteres europees.
I a València segueixen les tasques per netejar els efectes de la Dana i localitzar els desapareguts. Sílvia Solanes.
Sí, són 93 les persones desaparegudes. Són les denúncies que han interposat les famílies que a hores d'ara encara no han pogut localitzar els seus familiars. Han aportat dades i mostres biològiques perquè es puguin fer les identificacions.
Els pobles afectats s'han obert oficines també policials. Anem cap a València, enviada especial de Catalunya Ràdio. Ana Alfonso, amb l'assistència tècnica de Matilde Seoane. Bon dia, Anna.
Bon dia.
Heu estat en aquests centres desapareguts per veure com treballen. Què és el que t'has trobat?
Doncs mirarà ahir en un centre a Albal i quan els familiars hi arribaven els atenia un equip de psicòlegs i un metge forense. També els extreien mostres biològiques que després s'han d'analitzar. Sentim el comandant García Sabido del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil.
El caos circulatorio que se ha provocado al haber afectado tanto al transporte público como a una gran multitud de vehículos, el tema de la lluvia que se han producido, ha dificultado enormemente que las personas que tendrían que denunciar esas desapariciones hayan podido desplazarse hasta Valencia, que se han abierto varias dependencias como esta de aquí, de Albal.
I ara mateix, Ricard, estem arribant a un barri obrer d'Alfafar, al barri Orba. De fet, és un dels més castigats per la Dana i dels que han rebut menys ajuda fins ara.
Gràcies, Anna Alfonso. Bona feina. Una abraçada.
Bon dia.
I a tot això, els milers de ciutadans afectats també poden cobrar les ajudes del govern espanyol a partir d'avui. Berta Torrades.
Sí, perquè entra en vigor el primer paquet d'ajudes pels afectats pels aiguats al País Valencià. Són els 10.600 milions d'euros que, recordem, el govern espanyol destinarà a reconstruir les zones més devastades per la Dana. El pla de xoc inclou ajudes directes per les famílies i també beneficis fiscals i línies de crèdit per als negocis, tant del País Valencià, sobretot, però també de Castella-La Manxa i Andalusia.
I fa més d'una setmana que la Dana va arrasar el País Valencià i els pobles continuen destrossats. Un equip de Catalunya Ràdio s'ha desplaçat fins a Catarroja. Mònica Mas, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Tu has visitat el centre de sanitari de Catarroja i has pogut parlar amb personal mèdic que està completament sobrepassat.
Exacte, sí. De fet, el centre mèdic està negat d'aigua, va quedar colgat d'aigua i, per tant, no s'hi pot fer res i s'han traslladat a l'edifici de l'Escola d'Idiomes de la Universitat de Catarroja, on allà s'han instal·lat provisionalment per atendre els pacients. Ara ja estan atenent qualsevol urgència vital i poden donar medicació a tothom qui ho necessiti, però sobretot estan veient moltes persones ara i voluntaris, moltíssims, amb talls, infectats, contusions i molts quadres d'estrès. De fet, tenen un psiquiatre en aquest centre provisional. Ens ho ha explicat la coordinadora del centre mèdic, que, com deies, l'hem notat visiblement molt sobrepassat, tant físicament, de cansament, com emocionalment, i que ara pateix per les infeccions que vindran.
En unos días o semanas son las gastroenteritis, porque el barro está ahí, la basura no se ha podido recoger, está con el barro, no sé, las personas van con las botas que llegan a casa y están contaminadas.
I hi ha algun càlcul de quan es podrà recuperar la relativa normalitat, Mònica?
No. De fet, és la pregunta que es fan molts, però realment ningú ho sap, i veient com està tot, i en especial Catarroja, de fet, ara hi estem tornant perquè el centre va quedar absolutament destrossat i també us ho volem explicar, doncs creiem que trigarà molt tot a recuperar una certa normalitat. De fet, molts ciutadans amb qui anem parlant aquests dies ens demanen, sobretot, que no els oblidem un cop passi aquesta emergència immediata.
Gràcies, Mònica.
Adéu, bon dia. Gràcies.
I mentrestant, la Generalitat Valenciana i el govern espanyol segueixen repartint-se les culpes. Avui hi ha convocades les primeres manifestacions contra el president valencià, Carlos Mazón.
Gairebé 40 pobles i ciutats de Catalunya acolliran avui manifestacions per demanar la dimissió del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, per la gestió que el govern autonòmic ha fet de la Dana. També hi haurà concentracions a Castelló i Palma.
Són el preludi de les tres manifestacions que una vintena d'entitats han convocat per dissabte a les ciutats més poblades del País Valencià, València, Alacant i Elx. El lema, Mazón dimissió. I ja són tres els detinguts del País Valencià pels incidents en la visita de Pedro Sánchez, Mazón i la família reial espanyola a Paiporta.
Aquest era el moment en què un ultra atacava el cotxe del president espanyol i és precisament això, atacar els cotxes de la comitiva, del que s'acusa els tres detinguts. En declaracions a la SER, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, no descarta més detencions imminents.
Y esperemos en breve más identificaciones, porque lo que sí consta es la existencia de una pluralidad de personas que intervinieron.
El primer arrestat detingut dimarts per la trencadissa del vidre de darrere del cotxe del president espanyol l'investiguen pels delictes d'atemptat contra l'autoritat, desordres públics i danys. El jutge l'ha deixat en llibertat sense mesures, però manté la causa oberta. Per cert, que l'Ajuntament de Barcelona donarà 300.000 euros pel País Valencià i prepara un concert solidari pel 29 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona. Ho va anunciar l'alcalde Jaume Collboni.
Tot el tiquetatge que es recapti anirà íntegrament a donacions, perquè és l'Ajuntament qui es fa el càrrec de l'organització i de la logística. Els músics, els artistes, tothom actuarà de franc.
Precisament el sector cultural també s'ha vist molt afectat per la dana. Marta Viana.
Una trentena d'editorials i 8 llibreries han quedat afectades. Segons un primer balanç, s'han perdut milers de llibres perquè la principal distribuïdora del centre de la comunitat, Gesa Llibres, va quedar totalment negada. Edicions Bromera calcula que ha perdut 300.000 llibres emmagatzemats a la distribuïdora situada a Riba-roja i també Sembra Llibres ha perdut tots els exemplars que hi tenia. Mercè Pérez n'és l'editora.
Allà tenim tot l'estocatge que distribueix a tot el País Valencià. Tenim milers de llibres a aquell gran magatzem i els hem perdut tots. Encara s'està fent l'avaluació de danys, però la veritat és que les imatges de la nau ja ens fan creure que no podrem salvar gairebé res.
I precisament el sector cultural, com dèiem, s'ha vist molt afectat per aquesta dana i a Catalunya també el temporal va deixant també conseqüències i reaccions. Per exemple, també alguns danys materials el que hem viscut amb la dana. El president Salvador Illa, el president de la Generalitat, està satisfet per la resposta de la dana, tot i que hi veu marge de millora. Pol Foradada.
Sí, compareixença del president al Parlament per explicar la gestió que el govern va fer el dilluns i també per admetre que cal fer més entenedores les alertes que vam rebre els ciutadans al telèfon mòbil. També Illa va anunciar que les pluges de les últimes setmanes allunyen l'escenari de possibles restriccions d'aigua per la sequera.
La situació actual, fins a març no entraríem en fase d'excepcionalitat. Fa 15 dies les previsions era que entréssim en fase d'excepcionalitat a finals de novembre o mitjans de desembre.
I tot plegat són conseqüències del canvi climàtic i atenció amb això perquè aquest any serà el primer en què el planeta se situa per sobre del grau i mig d'escalfament que l'acord de París recomanava no sobrepassar. Són dades de l'últim informe que l'Observatori Europeu del Clima, Copernicus, ha publicat aquesta matinada.
Després d'analitzar els registres de gener-octubre, el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus confirma que aquest any la temperatura mitjana mundial ja s'ha situat 1,48 graus per sobre del que hi havia a l'època preindustrial. I si no hi ha un gir radical, és a dir, si no comença a fer molt fred, l'acabarem superant el grau i mig i probablement arribant a l'1,55. Per no endur-se el títol de l'any més càlid mai registrat, els dos mesos que queden per liquidar el 2024 haurien de tenir temperatures molt més baixes de les previstes.
I després d'anys de lluita reclamant igualtat, el Tribunal Constitucional reconeix a les mares biològiques de famílies monoparentals el permís per naixements ampliats de 26 setmanes.
El Tribunal ha declarat inconstitucional que les mares biològiques de famílies monoparentals no puguin allargar el seu permís per naixement i cura de fill més enllà de les actuals 16 setmanes. El Tribunal explica que mentre no hi hagi una llei que es pronunciï sobre aquest tema, en les famílies monoparentals, el permís ha de ser interpretat en el sentit de sumar el permís per la mare biològica, que és de 16 setmanes, al previst per a un progenitor diferent, és a dir, 10 setmanes més, un total de 26 setmanes que evitaran la discriminació del nounat. La sentència clarifica el panorama de les famílies monoparentals, atès que el Suprem havia dictat els últims mesos resolucions contradictòries. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I sense marxar dels tribunals, polèmica per unes declaracions del jutge Llarena en què opina que l'amnistia dels dirigents de l'1 d'octubre no prosperarà. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. Sí, Llarena continua la seva croada contra l'amnistia, l'ha criticat sempre en les seves resolucions i ahir ho va fer en públic des d'una conferència on va advertir el Constitucional que no pot amnistiar els líders del procés perquè, diu, van malversar diners públics i li demanava que rebutgi els seus recursos.
Ese recurso de amparo no tiene ningún recorrido enriquecerse, tener más. Puede ser dinero o puede ser cosas.
Enriquir-se és tenir més diners o coses, deia Llarena en referència a la celebració de l'1 d'octubre. El jutge nega que hagin complert la llei en no aplicar l'amnistia a Puigdemont, Comín i Puig i acusava el govern espanyol de ser uns ignorants quan el critiquen de malinterpretar la llei.
I a tot això, Carles Puigdemont dimiteix del Consell de la República, l'entitat que ell mateix va crear.
Sí, el líder de Junts veu incompatible presidir el partit i l'entitat i ara el Consell de la República haurà de celebrar noves eleccions marcades per les dificultats financeres que travessa. Una auditoria recent qualificava la situació de moderadament preocupant i, de fet, assenyalava diverses despeses, recordem, no prou justificades per part del vicepresident Toni Comín.
I per la seva banda, Raül Romeva presideix la Fundació d'Esquerra, tot i estar inhabilitat.
Si ho llegim avui a La Vanguardia, l'exconseller d'Exteriors, recordem condemnat per l'1 d'octubre i que encara està inhabilitat per ocupar un càrrec públic, presideix la Fundació IRLA, que és la fundació que depèn del Partit Republicà. Doncs bé, la llei catalana estableix que un càrrec públic inhabilitat no pot presidir la fundació d'un partit. Fons del Departament de Justícia asseguren al diari que revisaran la reglamentació d'aquestes entitats.
Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Entitats socials alerten que la Generalitat preveu desnonar avui una família vulnerable d'un pis públic a Sant Adrià de Besòs.
La família viu al barri de la Mina i entre els quatre membres hi ha un menor i dues persones amb discapacitat. El motiu del desnonament és un impagament de lloguer que ha generat un deute de 20.000 euros. El pis és propietat del Consorci de la Mina i el gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Joan Tamayo és l'advocat de la família.
No es pot deixar ningú al carrer si no hi ha una alternativa habitacional i en aquest cas no n'hi ha, i que ho faci a més a més l'administració pública. Imagineu-vos aquest nivell d'estrès i de patiment, com pot estar alterant la salut mental d'aquesta gent.
L'Agència de l'Habitatge de Catalunya assegura que no li consta que la família estigui en situació de vulnerabilitat econòmica i les entitats retreuen a l'administració no haver fet una bona diagnosi del cas. El 2023, com va avançar ja al matí de Catalunya Ràdio, la Generalitat va batre el rècord de sol·licituds de desnonament en pisos públics amb 655 demandes.
Ara mateix són 8:45 del matí i en plana cultural... Hem d'anar fins a Mallorca per parlar dels Premis Enderroc de la música balear.
Maria Jaume s'ha coronat amb 3 Premis Enderroc, mentre que Maria Hein, una de les altres artistes mallorquines del moment, també s'ha emportat 2 premis més. La gala que s'ha fet al Teatre Principal de Palma també ha volgut tenir un record per les víctimes dels aiguats al País Valencià.
Maria Jaume va pujar fins a 3 vegades a dalt de l'escenari. Nostàlgia Airlines va ser premiat per la crítica millor àlbum de l'any i pel públic millor artista i millor disc de cançó d'autor.
Estic supercontenta perquè no m'està donant més que alegries aquest disco i estic super agraïda que vos agradi tant com jo. O sigui que no vos puc donar res més que ser gràcies i això, a seguir fent música i espero que vos agradi sempre.
Una setena edició dels Enderroc de la música balear, marcat accent femení. Premis també per Maria Hein, Pitxorines i Ruïna. Anegats, Ocifar i Mateu Picornell van rebre els Premis d'Honor, Trajectòria i Personalitat. Des de Palma, Arnau Maimó per al matí de Catalunya Ràdio.
I de seguida ampliarem els esports, Robert Prat.
Golejada del Barça 2-5 al camp de l'Estrella Roja amb gols d'Iñigo Martínez, 2 de Lewandowski, Rafinha i Fermín. L'Atlètic de Madrid guanya l'últim minut al PSG de Luis Enrique, 1-2. I Jordi Fernández, tècnic dels Nets de l'NBA, anomenat fill predilecte de Badalona, l'entrevistarem a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio.
Ara ampliarem, com dèiem, els esports, però abans, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia. Acaba d'arribar Sants al tren de Tortosa de la línia R16, que ho hauria d'haver fet fa 20 minuts. També va tard el regional express de Lleida Pirineus a Barcelona. Arribarà Sants a les 9, ho hauria de fer d'aquí a 5 minuts, però ho fa doncs mitja hora més tard. I un darrer punt, aquest de les comarques de Girona, el tren de Figueres cap al sud de la línia RG1, va un quart d'hora tard.
I el transport públic, Sèrie Quintana, bon dia.
Bon dia.
Quins són els punts vermells a aquesta hora?
Bé, doncs la C58, del tot aturada encara, amb 6 quilòmetres i mig del nus de la Trinitat a Ripollet i de Terrassa a Sant Quirze, també l'entrada pel nus de la Trinitat des de la C58 i Pota Nord, i la B23 del Papiol a Sant Feliu de Llobregat i d'Esplugues a la Diagonal, a banda de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat.
I els punts taronja?
L'autovia 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Sant Joan d'Espí. Hi ha hagut un accident amb moto implicada fa estona. A P7, a Mollet, a Barberà, sentit sud, i la C60, a la Roca, sentit Mataró, han retirat uns vehicles que hi havia accidentats al túnel de Parpers.
Gràcies, Cèlia. Són les 8:32. Ara més notícies amb Berta Torrades i Albert Montilla. La primera sobre els envasos d'un sol ús.
Perquè s'ha començat a aplicar un pla pilot europeu per acabar amb el sistema d'un sol ús en els envasos de menjar per emportar. Barcelona i altres ciutats europees com París, Berlín o Rotterdam establiran circuits d'envasos reutilitzables perquè quan anem al bar i comprem un cafè per emportar puguem retornar el got en qualsevol altre establiment. Jennifer Berengueres, de Resero, explica com funciona.
Hi ha codis QR únics per cada envas i ja en un lector ja s'ha una aplicació i saben doncs, quin envas té quina persona en cada moment i quin restaurant l'ha entregat. Llavors, si no el retorno en una plaça establert ja crec que són 14 dies, doncs se'm cobra una penalització per no haver-lo retornat.
Recollida selectiva.
Els patis de les escoles de Santa Coloma de Gramenet, la ciutat vol deixar de ser la que té les pitjors xifres de reciclatge de la regió metropolitana de Barcelona i de moment s'han instal·lat un centenar de papereres en 24 escoles. Mireia González és alcaldessa de Santa Coloma.
Generar en els nens i nenes aquesta consciència perquè després ens ajudin també doncs, a que les famílies cada cop doncs, tinguin més possibilitats de fer aquest reciclatge també a casa.
L'Ajuntament es proposa superar el 24% actual de recollida selectiva per acostar-se al 55% que fixa la Unió Europea per l'any que ve.
Rècord d'ingressos.
El que han aconseguit les tabaqueres. El sector ha aconseguit una facturació fins al mes de setembre de 10.600 milions d'euros. Això és un 4% més que fa just un any. Si bé les vendes estan estancades, el cost del tabac s'ha disparat un 11% en els últims 3 anys. Per primera vegada, el paquet de tabac ja supera els 5 euros de mitjana.
i 17 vegades més.
És el que Catalunya hauria de construir en pisos protegits per poder cobrir la demanda. Ho llegim al diari Ara. El diari explica que en l'última dècada a Catalunya s'han construït només 13.000 pisos de protecció oficial.
I encara una altra dada, d'aquest cas de colors, verds i blancs.
És com seran els nous trens llançadora de Ferrocarrils de la Generalitat que cobriran el trajecte entre Barcelona i l'aeroport del Prat. Es tracta d'una de les assignatures pendents de les infraestructures catalanes. Els tres costaran 107 milions d'euros i entraran en servei el 2026.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dimecres, l'Enigmàrius feia parts ideals de la finestra per exercir la lactància. I la resposta era ampits. L'ampit és la part inferior del marc d'obra d'una finestra per a recolzar-s'hi. I la lactància, o alletament, implica nodrir el nadó amb els pits. Dijous, dia dels enigmàrius dificilíssims. El d'avui, val a dir que és un xic agressiu. Fon el seu prestigi agredint una mare de prínceps. De 8 lletres. Fon el seu prestigi agredint una mare de prínceps. 8 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Catalunya Ràdio.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Fruta Leche, Don Simón. Ara, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litre a només 1 euro. I 4 brics de 330 mil·lilitres pel preu de 3. Don Simón.
Pels que creuen que tecnologia i cor no poden anar mai de la mà, descobreix el BYDC U Dual Mode, l'híbrid endollable que t'ofereix el millor dels dos móns. 1.080 quilòmetres d'autonomia i etiqueta zero des de 29.990 euros. Finança-la amb CEA Autobank. Oferta vàlida a Península i Balears fins al 31 de desembre de 2024. Consulta condicions a BYD.com i aprofita el pla Moves.
Vine a Aquadis Dream BYD a Barcelona, Girona i Reus o entra a aquadisdream.es.
Quan pagues els teus impostos tornen. Tornen amb els sanitaris que el dia del part hi van ser perquè tot sortís bé. Amb el permís de paternitat per estar on vols estar. Tornen amb el suport a la recerca que lluita contra la malaltia. El que dones quan pagues impostos torna a tu, torna a tothom. El que dones, torna. Agència Tributària, Ministeri d'Hisenda, Govern d'Espanya.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
El que més de tots?
El que més.
Segur? No ho sé.
Que sí, que amb tants de premis en donaria per tots dos.
D'acord, doncs així juguem-hi junts.
Vinga, d'acord, però cadascú el seu cupó, eh? Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. No et quedis sense cupó. Compra'l ara.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. 125 anys d'història, plens de moments màgics, de genis irrepetibles.
El Johan va venir i va dir, aquí va sobrat, vinga, va, anem a guanyar.
La gent pensava que estava loco.
Ara, junts, estem fent un nou cant.
Que sigui molt emotiva, que la gent la canti així.
Nostra veu és un sol crit. Barça, Barça.
Jo el salvo.
Jo també el salvo.
Jo el salvo.
A mi em pica la curiositat, veure com queda això.
El nou clam del 125è aniversari. Avui a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Avui des dels Estats Units, seguint les eleccions americanes, amb el suport de Shooter Paddle.
Abacus, sempre al costat de la cultura, us ofereix cada dia l'aparador.
Són les 8:38. Obrim ara l'aparador de recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Comencem amb un musical que ja es pot veure al Teatre Apolo de Barcelona. És El Médico, i estarà a la cartellera fins al mes de gener, i qui ens ho recomana És la realitzadora del programa La vida és un musical de Catalunya Ràdio, Marta Romagosa.
Noah Gordon va publicar El Médico el 1986 i va batre rècords de vendes arreu del món. Novel·la històrica de 800 pàgines que es fa difícil de contraure en un musical de 3 hores. La producció de l'Apolo destaca per la veu sublim de dues dones, especialment de la protagonista femenina, Alba Quartero, com a Mary, i del Rob Nen, interpretat per Beatriz de Teresa. Ah, i un eufòric, Pedro da Costa, que jo diria que s'estrena en el repartiment d'un musical de gran format.
I el que també s'acaba d'estrenar és Caramel, al Teatre Lliure de Gràcia. És per reflexionar sobre el consum de substàncies i els seus efectes, ens diu per què no ens ho podem perdre l'Ariadna Peia.
Doncs hauríem de venir a veure Caramel, perquè Caramel és un espectacle multidisciplinar que barreja música, dansa i textos preciosos del Pablo Messier, perquè hi ha 7 personatges, 7 artistes increïbles sobre l'escenari i perquè Caramel respon al desig d'intentar entendre les diferents maneres que tenim de relacionar-nos amb el consum de substàncies, sense ni callar ni jutjar.
I parlem ara també d'una exposició de la Fundació Joan Miró a Barcelona.
Au première note que j'ai joué, a vous sa majesté.
És Miró Matís, més enllà de les imatges, i ens la recomana el col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Artur Ramon.
El 1934, Pierre Matís, galerista de Miró, va voler que l'artista conegués el seu pare, el cèlebre Henri Matís. Des de llavors, la relació entre els dos mestres no va parar de créixer. Matís era 2 dècades més gran que Miró, però va voler fer de la pintura una cosa salvatge, mentre Miró va voler assassinar-la. 2 poetes buscant la veritat. Una de les grans mostres d'aquest 2024. No us la perdeu.
I acabem, com cada dijous, amb un gag que us podem avançar a aquesta hora de Polònia, de TV3. És aquest.
Estats Units, un American idiot. Per ells són panxitos. I malgrat tot presidirà Amèrica.
Tot el que diu Trump és de bojos. Els indians els mengen gats i gossos. I al costat hi té el sonat d'en Mas.
És American Idiot de Green Day sobre la victòria de Donald Trump. En aquest cas, l'American Idiot és Trump. Tot això i molt més avui a Polònia a partir de les 10 del vespre.
A Abacus, sempre amb la cultura i la diversió. Per això, celebrem la setmana Lego només a Abacus. Tenim els teus Lego preferits amb un 25% de descompte. Però no vadis només fins diumenge, només a Abacus. Vine a qualsevol botiga Abacus o visita el web.
I en esports, el Barça se situa entre els 8 millors de la Champions amb la golejada al camp de l'Estrella Roja 2-5.
Amb gols d'Iñigo Martínez, que va obrir el marcador de cap, 2 de Lewandowski, Rafinha i Fermín. Koundé va fer un gran partit, 3 assistències de gol.
Contento porque hemos subido el nivel y al final en la segunda parte hemos tenido mucho más control, hemos marcado goles.
A l'equip titular va jugar Gerard Martín al lloc de Balde, Frenkie de Jong al de Dani Olmo, Cubarsí va rebre una puntada a la cara, li han posat 10 punts de sutura. També a la Lliga de Campions, PSG 1, Atlètic de Madrid 2. Els matalassers guanyen l'equip de Luis Enrique amb gol de Correa a l'últim minut.
Pero hoy ha sido muy gracioso, entre comillas, ver cómo hemos encajado el gol. Ha sido una broma, o sea, nosotros necesitamos 20 ocasiones claras para poder marcar un gol. El rival estornuda y nos hace gol.
Altres marcadors, Bayern de Múnich 1, Benfica 0, Inter de Milà 1, Arsenal 0.
I el tècnic dels Nets de l'NBA, Jordi Fernández, serà nomenat diumenge fill predilecte de Badalona.
De fet, és el tercer tècnic europeu en tota la història a entrenar un equip NBA.
Poder representar doncs, el bàsquet català, però també de la meva ciutat, on el bàsquet és l'esport número 1. I bueno, que diu molt de com em vaig criar, els meus amics, quan vaig començar a jugar a bàsquet amb 6 anys, etcètera, etcètera. I això, al final, doncs, evidentment, jo crec que tots ens torna el d'on venim, no? I això, és, per mi, és lo maco.
Fernández ha parlat pel matí de Catalunya Ràdio, el podrem escoltar a partir de les 10. Ajornats l'Espanyol València a la Lliga de Futbol de Primera, el Tenerife Llevant a Segona, el Llevant Badalona passa als vuitens de final de la Copa Femenina de Futbol, 0-3 al camp de l'Osasuna.
I ara el comentari de Laia Tudel.
Bon dia, Ricard. El Barça segueix passejant per Europa la seva joventut. Ahir va acabar el partit amb un equip de només 22 anys de mitjana. I ara mateix això és una de les enveges del Madrid, que ja demanen al tècnic, Ancelotti, que doni més minuts als joves que tenen a l'equip blanc. És una de les enveges, aquesta, i l'altra, evidentment, el joc dels blaugranes. Ahir van tornar a golejar i van demostrar que aquesta temporada volen guanyar. No sabem fins on arribaran, però com a mínim sabem que ara seure's a veure un partit del Barça és divertit.
Les carteres Master van néixer fa 5 anys per viatjar amb tu fins als teus objectius financers. Avui, més de 300.000 clients viatgen amb nosaltres i som líders en gestió delegada de fons. Suma't al viatge. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Des de 6.000 euros. Exclusives per a clients assessorats de banca privada i banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions de manera que es poden produir pèrdues.
I ara, què diuen els altres? Maiol, Roger, Gerard, Joan, Joel Díaz. Hola!
Hola!
Els altres diuen coses sobre les eleccions als Estats Units. Ricard, no només en parles tu. Per exemple, ahir a la tarda a Catalunya Ràdio, la Elisenda Garota es va posar en contacte amb una catalana que viu als Estats Units. Viu a un lloc del qual no sé si n'heu sentit a parlar mai. Endavant, Garot.
En parlem amb la Núria Garrote i Esteve, founder, owner de Vin... A veure si ho dic bé, Vinovi & Co, que viu a Masnovina, a Michigan. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
He dit alguna cosa bé?
I jo sóc del Masnou, sóc masnovina i visc a Detroit.
Ah, Masnovina. Masnovina, a Michigan.
Quedamos un aplauso y dejamos que se vaya.
Masnovina, Michigan.
Una abraçada a la Legenda.
També parla de les eleccions amb Pedrerol. Josep Pedrerol, com sabeu, ell es dedica a la informació esportiva, però ahir va decidir obrir el seu programa dels migdies a la Sexta, aquell que es diu Jugones, d'aquesta manera.
Pierde Ancelotti, pierde Michel, pierde Guardiola, pierde Xavi Alonso, pierde Kamala Harris.
Eso es periodista.
Una mica combinar la informació esportiva amb l'actualitat, doncs està bé, no? Un que no li interessi...
Que perden els bons, està generant un subconscient, no?
Sí. De vegades Pedrerol la clava amb els seus editorials, com en aquest cas, d'altres no tant com quan el Barça acabava de perdre contra el Mónaco a la Champions.
Flick está haciendo un gran trabajo. Su equipo juega bien al fútbol, pero ayer no buscó la remontada, no creyó en la remontada. Y eso es lo grave. Un consejo, que vea los partidos del Real Madrid en la Champions.
Bueno, ha quedat bé.
Sí. En Pedrerol té una manera molt particular de fer televisió. Al matí de Catalunya Ràdio tenim una manera molt particular de fer ràdio.
I el diari Ara, que diu el malson americà, amb una fotografia de portada tota negra, amb la silueta també del magnat Donald Trump.
Estàs ofegant, Albert? Sí, veig que sí, perquè això vol dir que ha anat corrent cap al quiosc. Molt bé. A veure, doncs, què és el que diu la redacció del matí de Catalunya Ràdio sobre les opinions que trobem a dins dels diaris amb Maiol, Roger i Pol Foradada.
Veiem com respiren les opinions avui molt centrades...
Maiol! Tingues companys com en Maiol, Roger, sempre...
Tot bé, l'Albert, per cert, tot bé.
Sí, està bé. No s'ha mort. Ha tornat. Queda molt lluny.
S'havia deixat el guió i volia tornar.
Clar, quin company... Però el que deia, nosaltres fem el que podríem anomenar Radio Verité. Que parlem d'incertesa. Doncs, què generem? Incertesa.
Va. Incertesa.
Hola?
Pel paper que jugaran, sí, als Estats Units en política internacional. Està tot buscat, eh? Semblava que ens havíem despistat una mica, però no. Estava buscat.
No. Molt bé. Què més diuen els altres, Maiol?
Doncs els altres parlen de Donald Trump. I el Trump, el primer president dels Estats Units, candidat de zona universitària a Verdaguer pel mig de la Diagonal, va guanyar. Aquesta és la primera reacció del govern espanyol.
Creo que el escrutinio todavía no está concluido, pero de todos modos, evidentemente, respeto absoluto a la voluntad de los americanos manifestada, desde luego, democráticamente.
Marlaska, respecte als resultats, mira que estaven espantats els Estats Units, els Navy Seals preparats per si Marlaska deia que no respectava els resultats, menys mal, grande Marlaska. En tot cas, s'obre una nova etapa en les relacions entre el govern espanyol i els Estats Units.
Pam, pam.
Lluny queden aquells temps en què José María Aznar posava els peus sobre la taula amb George Bush, una escena que ell relatava així fa anys amb Jordi Évole.
Mientras cuando estás en una reunión pues, y tienes un momento de descanso, pues pones los pies encima de la mesa, pero no tiene más.
Allò típic que posa els peus sobre la taula del despatx Oval. Però si hem de parlar de relacions internacionals de José María Aznar i George Bush, hem de recordar aquella mítica roda de premsa.
Bien, estamos trabajando en ello. Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana.
Aznar parlant texà, clar que almenys Aznar era políglota.
Tan sols de signes vivim...
No com Mariano Rajoy, que si li feien una pregunta en anglès passava això.
Nick Hadley, BBC, a Brexit question in English, if you don't mind.
Bueno, no, hombre, no lo vamos a hacer. Venga, adelante.
No, hombre, no. Ara, considerant Donald Trump i Pedro Sánchez, no sé què hauria dit aquella ministra que es deia Leire Pagín, que deia això sobre una altra coincidència.
Te sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta. La coincidencia en breve de dos liderazgos progresistas a ambos lados del Atlántico. La presidencia de Obama en Estados Unidos y la presidencia de Zapatero en la Unión Europea.
Tothom ho sap, la invenció de la roda, la invenció de la impremta, el naixement de Leo Messi i la coincidència entre Obama i Zapatero. Anem a parlar de la relació entre el PSOE i Joe Biden. Fa uns dies el País va publicar un documental sobre la Moncloa completament prescindible que ens ensenya, entre d'altres coses, l'arribada de Biden a la Moncloa. Mm-hmm. Tres detallets. Primera escena. Típica imatge del líder al cotxe. Agafa el telèfon per parlar amb la seva dona i la conversa és aquesta.
¿Qué tal? ¿Ya se ha despertado? ¿Se ha levantado mejor de ánimo? ¿Sigue teniendo tos? Pues no lo sé. Porque tengo varias reuniones antes y como viene como Biden, pues a ver... si me acerco que sea...
Que casual, eh? Justament la conversa és... Ai, és que avui viene Biden, perquè, claro, no és el dia que et venen a fer la pedicura a la Moncloa, no? Avui ve Biden. Doncs arriba Biden a la Moncloa i no es pot ser més provincià amb què es fixen els assessors de Pedro Sánchez.
La cantidad de medios, de gente, de, pues eso, los vehículos que llevan, todo impresiona.
Ya solo ver el coche, ya solo ver la caravana.
Oh. El cotxe, que és molt gran, el cotxe. I, tercera escena, arriba Biden a la Moncloa, saluda el ministre d'Exteriors, que clarament sap què dir, i diu, nice to see you again, que bé tornar-te a veure, i Margarita Robles, al seu costat, que clarament no sap què dir, repeteix més fort el que ha dit el ministre Álvarez.
Nice to see you again, Mr. President.
So, nice to see you again.
Però ho diu bé, almenys.
Ho diu bé, sí.
Clar, ho copia.
Gràcies, Maiol. Què més diuen a la xarxa, Joel?
Doncs mira, Ricard, el problema és que les xarxes funcionen amb algoritmes i jo tinc el problema que el meu algoritme es pensa que sóc fatxa, perquè, clar, el meu algoritme no distingeix entre el meu jo professional i el meu jo persona, i com que jo, el meu jo professional, mira molts fatxes, doncs ara es pensa que el meu jo persona és fatxa i només em proposa continguts fatxes. I, per tant, m'estic convertint en un expert en fatxes i, concretament, en fatxes youtubers. D'acord? Per exemple, avui us porto notícies sobre l'Àngel Gaitán, aquell que va dir a un programa de 4, va dir soy fatxa, i el presentador va dir pues me parece muy bien. Àngel Gaitán és segurament el més idiota de tota aquesta cort de fatxes youtubers, i això fa que se li notin molt les coses. Com, per exemple, que se n'ha anat a València, bàsicament, a guanyar followers.
Tenemos que decidir dos pueblos de los que os estoy diciendo para el convoy que van de unas 20 furgonetas. Paiporta, Benetúser, Alfatar,
no sabía
eso. Masanasa o Catarroja. Por comentarios se ponen los nombres y la gente vota. En los dos pueblos que más me gustas tengan serán los pueblos que vayamos.
Com de podrit has d'estar per transformar l'ajuda humanitària en una mena de gran prix del verano? Doncs molt podrit has d'estar, i molt flipat també ho has de ser, i aquí l'amic Àngel Gaitán, amb lo de flipar-se, no té rival, ja veuràs.
He quitado lo de donar por una sencilla razón, porque llevamos 1.200.000 euros recaudados, y la verdad que me acojona un poco la situación, en el sentido de que no sé cómo me van a freír a impuestos, porque antes de final de año tengo que gastar ese dinero para que no me lo repercutan en los beneficios de la empresa, porque recordar que esto no es una donación, habéis comprado un producto, y para mí es todo beneficio, ahora de cara a la sociedad.
Clar, aviam, el tema és que ni es paga que aquest nano sortirà de tot això més ric i els seus seguidors més pobres, perquè aquest és el modus operandi d'aquesta gent. Un dels primers fatxes a tenir la idea de fer-se ric estafant altres fatxes, si us recordeu bé, va ser Dani Esteve, el jefe de Desocupa. Aquest bordegàs a bous de nanos ha anat a València a fer lo seu, que és pescar anxoves. I anxova, en l'idioma neonazi, vol dir, bàsicament, persona no blanca. A partir d'aquí...
Buenas tardes desde Alfafar. Con este equipo de españoles de bien, tenemos una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que estamos limpiando la calle de muebles.
Molt bé.
La mala noticia es que la limpiaremos de anchoas esta noche. Sí. Así que idos preparando. ¿Sí o no?
¡Sí!
Aquesta escena final, amb tot el seu exèrcit d'oligofrènics, us l'heu d'imaginar com la pel·li aquella de 300, te'n recordes? Mm-hmm. Però sí. Protagonitzada per persones que signen amb una X i estan a l'atur perquè no passen el psicotècnic de la Legión. I acabem amb el retorn, ara sí, d'un fatge que jo creia mort o a la presó, però no. Lamentablement està viu i culejant, i com no, a València, intentant pescar likes. Recordeu el John Cobra?
Ah, mític.
Mític John Cobra, doncs ha tornat i ho ha fet més borderline que mai, i aquí el teniu explicant el seu pla estratègic de gestió estructural dels danys del temporal.
Desde Japón, hace dos semanas que estaban llamando y pegándole toque a los japoneses que había aquí, que se iba a liar.
Doncs això és tot dels fatxes per avui.
Per avui, perquè sí. Demà n'hi haurà més, segur.
Hombre,
gràcies, Joel.
Fins ara.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions. Serà un dia ennuvolat i hi haurà neu a les muntanyes. Alguns ports hauran tancat i molt fred a la Segarra.
Eloi Cordomí, què tal? Bon dia. Què diuen els mapes del temps avui?
Hola, bon dia, Ricard. Doncs mira, avui hem començat el dia amb alguns ruixadets que hi havia cap a les comarques de l'interior. Aquests estan a punt de desfer, però s'han format noves tempestes sobre el mar que estan arribant per la costa. Llavors hem d'estar pendents, sobretot al sud de la Costa Brava, en alguns punts del Maresme, fins i tot en alguns llocs de l'Ebre, perquè aquests ruixats s'estan acostant i podrien afectar-nos aquest matí. Llavors, d'altra banda, la tarda també passarà, si fa no fa el mateix. Hi haurà alguna banda de precipitació que segurament arribarà per la Costa Brava i afectarà altres comarques de Girona. També per l'Ebre podria arribar una banda de precipitació. I a la resta, un dia molt variable, amb núvols, clarianes, força boires a aquesta hora i també algun ruixat que en algun moment es pot arribar a escapar, dispers. Temperatures fresques a aquesta hora, al migdia s'arribarà entre els 18 i 22 graus. Demà sembla que només plourà a les comarques de Girona, a la resta tindrem una mica més de treva, amb més sol, i dissabte tornen els ruixats de tarda, en aquest cas.
I pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic ara mateix, Marc Jurado?
Doncs el regional de Lleida Barcelona va tard, Ricard, arribarà a les 9:05, mitja hora més tard del previst. R15, el tren de Móra la Nova arribarà a Barcelona a les 10. Estava previst per 2:15. També va tard el tren de Figueres a Barcelona de la RGU, circula amb un quart d'hora de demora. I acabem a l'aeroport, el Vueling de Barcelona a Màlaga de les 9:55 s'enlairarà pel cap baix una hora tard.
I pel que fa al trànsit, Sèria Quintana?
Bon dia, bé, doncs no agafeu la ronda litoral, hi ha una congestió de trànsit de Sant Adrià a Montjuïc, Santi Llobregat, per un vehicle avariat, això a Barcelona, i de Zona Franca a Montjuïc i de Sant Adrià fins a arribar al nus de la Trinitat, i la ronda de dalt encara del tot aturada amb trams de retencions de Meridiana a Cornellà. A la resta, la C58, trams de retencions nus de la Trinitat Ripollet, B23, Papiol fins a Sant Feliu i Esplugues Diagonal i Autovia 2 de Sant Andreu de la Barca a Sant Joan d'Espí.
D'aquí a dos minuts començarà la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio amb Núria Ribó, Xavier Vilà, Arturo Puente, Milagros Pérez Oliva, també amb Francesc Garriga, amb Cèlia Serrals, amb Frederic Vincent. Això aquest dijous 7 de novembre, en què ens preguntarem quines seran les conseqüències de la victòria de Donald Trump.
This is a magnificent victory for the American people that will allow us to make America great again.
I sobretot conclusions que volem preguntar-nos què hem de treure de tot plegat, perquè el fet que hagi guanyat l'antipolítica, aquesta mentida, quines conclusions en trauran els demòcrates liberals, per exemple, a tot plegat? Com afectaran aquests hiperlideratges messiànics com els de Trump a les relacions internacionals? Avui ens preguntarem quines seran les conseqüències que tindrà per la resta del món aquest America First. I econòmicament, anem a una guerra comercial amb els Estats Units? Trump, tal com s'ha compromès, aplicarà aranzels a totes les importacions? Com pot afectar això, per exemple, a les empreses europees? Si Trump gira l'esquena a Brussel·les, això pot ser també una oportunitat perquè els països europeus aparquin diferències i potenciïn aquest projecte comunitari? Quina relació, per exemple, vol tenir Trump amb la Xina? Sobre les principals guerres, Trump ha promès acabar molt aviat amb el conflicte a Ucraïna. Però com s'ho farà? Es tracta de retirar l'ajuda a Zelensky que Ucraïna s'espatlli? O quina relació acabarà tenint Trump amb Putin, per exemple? I al Pròxim Orient, Israel encara tindrà més carta blanca a Gaza o al Líban? Quantes passes enrere farem en la lluita del canvi climàtic? Són moltes preguntes que avui ens farem amb Núria Ribó, amb Xavier Vilà, Arturo Puente i Milagros Pérez Oliva, després de la publicitat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Els gossos són com els teus nens. Et desperten saltant al llit, passen la tarda al parc, per no parlar dels noms que els poses. Pancho! Pep! Aquí! But I am worried that...
Sigui com sigui la teva família, necessites un Seat Ateca, el SUV per allò que tu anomenes família. Estrena-la ara amb 10 anys de garantia. Seat Ateca, tan nostre, tan Seat.
A BMW Barcelona Premium ens avancem al Black Friday. Del 13 al 16 de novembre, emporta't el BMW dels teus somnis amb un descompte equivalent a l'IVA. Demana la teva cita a barcelonapremium.es i aconsegueix el teu BMW favorit amb un descompte únic només del 13 al 16 de novembre a Barcelona Premium Ronda Litoral.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
Però on collons ens porten?
Un escape més currada de la història.
Ah! Una altra vegada, no!
Ah! Corre, Marina, corre!
Sé el que em faig. Està tot controlat.
Escape Room 2, al Teatre Condal.
Qui diu que si no vas al gimnàs, no corres maratons o no fas Ironmans, no són importants les proteïnes? A vegades la vida és tan intensa com l'esport. Les noves cremes i iogurt Pro Plus de Manlleu Origen són riques en proteïnes, que t'ajuden a mantenir els músculs en bon estat i contribueixen en la digestió i sistema de defenses. Descobreix la nova gamma de productes proteics de Manlleu Origen. Pro Plus, proteïna per als esportistes de la vida.
Una nota, un sabor, una textura, una imatge...